per raons simplement d'odi LGTBI-fòbic. No.
Doncs perfecte, queda claríssim. Martí Puig, un dels membres agredits, un dels agredits i membre de l'Espai LGTBI de Girona, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que us recupereu del tot el més aviat possible i que efectivament doncs, els Mossos puguin identificar i localitzar aquests agressors i que doncs, tot això doncs, acabi també en el seu corresponent judici o pena que correspongui. Com dic, gràcies Martí per atendre'ns i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres, una abraçada.
Com ho veieu? És això, un cas més. És veritat, però que en aquest cas és especialment greu, no?, per aquest context com que estàvem explicant, no? Dir, ostres, després d'una festa amb moltíssima gent que encara estava per allà i com això dues persones s'atreveixen, no?, doncs a escalar aquest conflicte doncs, per aquest motiu.
Primer de tot, agrair al Martí perquè el xoc que provoca patir una agressió d'aquest tipus...
no sempre és fàcil explicar-ho.
No de valentia, no és valentia, eh? De molta racionalitat i molt compromís. Va més enllà de la valentia és una altra cosa, per poder-ho explicar. Però crec que és el que ens fa bé al conjunt de la societat, que hi hagi algú que ho pugui explicar, i en la forma, a més, que ho ha explicat el Martí, i per tant, traslladar-li als tres una abraçada ben forta, d'una manera, a més, molt especial al Pau, que avui he vist, he pogut llegir també, que era un altre dels agraïts, és una persona exemplar a la seva vida, com tots tres, en reivindicacions de caràcter polític, sindical i de defensa dels drets LGTBI. Crec que l'altre que és molt interessant que ens situa el Martí és com tenim una realitat en els darrers anys en el que hi ha una lluita important i un salt important en intentar conquerir drets LGTBI, fins i tot la possibilitat de que cada vegada sectors més grans puguin expressar-se amb una certa llibertat, i la violència proporcional amb agressions d'aquest tipus. Quan dic violència proporcional, és com si hi hagués un xoc i que ens està situant el Martí on juga un paper fonamental l'extrema dreta. No sé exactament pel que ens ha explicat el Martí tot el context del que va passar en aquesta agressió, però el que és molt evident és que en els darrers mesos, per no dir en els darrers dos anys, estem tenint un increment de les agressions LGTBI-fòbiques.
És veritat que a vegades passa una mica, o els experts mateixos diuen, com en el cas de la violència masclista, que potser no és que hi hagi més casos, sinó que hi ha més consciència i es denuncien més, no? És a vegades aquesta difícil de mesurar, no?
És possible, però el que no havíem vist mai és que hi hagués interlocutors polítics que validessin
Exacte.
Un discurs d'odi.
Però mai...
En els darrers anys.
Jo crec que l'hem vist... o sigui, que el context social que hi havia fa 15 o 20 anys potser no era de justificar aquestes agressions, però era una empara absoluta a que no era una urgència a resoldre.
Absolutament.
Fa 15 o 20 anys, i això en els últims 15 anys sí que és veritat que...
Tornar 40 anys enrere. Vull dir que l'agressió per una orientació sexual em semblava que era una cosa que era una etapa ja passada. I ara el que tenim és que hi ha qui ho legitima des d'un discurs polític, a més, de doble legitimació en relació al discurs i en relació a jo tinc una representació que m'està atorgant un sector de la ciutadania. I per tant, crec que el Martí també situava això com un dels elements a tenir en consideració. I no hem de passar pàgina cada vegada que hi ha una agressió, sinó que hem de fer una reflexió molt més profunda de tots els mecanismes que hem de posar. I tots els mecanismes signifiquen també des dels més inicials a l'ensenyament.
Cristina,
posem eines o tindrem una realitat d'agressions sobre els col·lectius més vulnerables?
Disculpa, Vidal, Cristina, que estàs a la distància, també suposo que vols comentar.
Sí, mira, jo mentre estava parlant buscava i les últimes dades de l'Observatori contra l'Homofòbia deien que les agressions físiques a persones LGTBI van pujar el 20% durant el 2022, no? I és veritat que pot ser que hagin, que és l'últim any que han fet el recull, no van per semestrals, però, i és veritat que potser hi ha més consciència per demostrar, no? Un punt a celebrar, que siguem més conscients, que celebrem, que denunciem i que sapiguem dir, no, això és una... A vegades també és complicat, no? També estava pensant en la violència masclista, no? D'identificar i dir, no, això és una agressió, i les agressions físiques són molt evidents, no? Amb altres tipus d'agressions a vegades són més complicades, no? Perquè dius, bueno, parlant, no? Les dones només van sofrir insults, però això també són agressions. Clar que són agressions, no? Vull dir, no ens hem de contentar, no hem de deixar passar, hem de denunciar, i sí que ha d'haver una major socialment hem de ser més capaços, no, de dir no vull tornar 40 anys enrere, no vull tornar a patir tot el que es va patir aquí, no, a Catalunya, per exemple, no? Estic pensant en el cas de la dona transsexual, no? que van matar, no? I després han fet una sèrie, vull dir que s'ha divulgat molt, no? Però no podem tornar enrere, d'haver-hi, és veritat que hem d'avançar en educació, però més que en educació, més que en avançar, hem de començar, no? a lluitar, no? Totes aquestes aquests posicionaments que han sortit en els últims temps, no? De que és ara, sembla com que sigui contracultural dir que està en contra del que diuen, no, és que és políticament correcte, no? El que és, no, tot això que ha anat unit, no, amb els moviments d'extrema dreta, i ho hem de lluitar, ho hem de contestar, i hem de dir, no, això no pot ser, no pot ser així, no pot ser que sortís d'una festa i acabin haver-hi una agressió amb tanta violència com les que han relatat, no? Perquè al final l'únic que ha dit és no, gràcies, bonica, no? O no, gràcies, maca, no me'n recordo exactament com ha anat, no? I que se senti tan contrariat que et pugui fer una agressió tan mortal i que a més acabis agredint verbalment a altra gent, no? Com ho solucionem? Bé, d'entrada, no blanquejant, no, tots aquests partits d'extrema dreta i tots aquests debats d'extrema dreta que estan sortint i d'ultradreta i totes aquestes tesis, perquè darrere de totes aquestes tesis, darrere de tota aquesta gent, hi ha tota una estratègia molt consensuada a nivell mundial, vull dir que és una cosa molt més, no és d'estar per casa, no? És com un fenomen molt més global, amb molts recursos, amb moltes eines, amb molts elements, i que en molts països ja ha triomfat, no? Per tant, també hem de celebrar que aquí no ha triomfat, no? Amb tant èmfasi com a altres llocs d'Europa i Estats Units mateix, per exemple, no? Però no podem... No hi cap al cap de ningú que al segle XXI, sortint d'una festa, pugui haver-hi una agressió tan bèstia només per una paraula que ha desencadenat tot això, no? I contra un col·lectiu molt determinat.
I el que hem de combatre, jo crec que des dels mitjans de comunicació i també des de la política, és precisament el que deies, que existeix la violència per l'orientació sexual, existeix la violència pel fet de ser dona, existeix la violència pel lloc d'origen, existeix aquest tipus de violència, i no és la violència en general, és un tipus de violència concreta que s'ha de combatre de forma concreta, i que en aquest cas és evident que, doncs, que hi ha certs sectors de la societat, partits polítics, mitjans de comunicació, etc, que, no, que expliquen que no, que tot plegat és el mateix, que no forma part d'un enfocament concret contra un col·lectiu, sinó que és violència i que totes les violències són iguals. Doncs no totes les violències són iguals.
I aquest context del que parlàvem serveix també per tocar breument a l'altre tema que també està sobre la taula aquests dies, i és aquesta constitució primer del Congrés de cara a dijous. Queden 4 dies i moltes incògnites, i també les possibles investidures. La que sembla més viable de moment encara és la de Pedro Sánchez, tot i les moltes dificultats. Dir-ne viable ja sí, és molt, no, diguem? Però avui sí que tenim algunes novetats. Per exemple, ahir Antoni Castellano, en aquesta entrevista a l'agència EFE, assegurava que si Sánchez vol els seus vots haurà de negociar un Brexit català, deia. Però avui també llegim a La Vanguardia, Isabel García Pagán, que assegura que fons de Junts s'han desmarcat d'aquestes declaracions. Recordem que Castellà, si bé és diputat de Junts al Parlament, és membre de Demòcrates, i per tant no seria, doncs, per tant, de la cúpula de Junts. Doncs des de fons de Junts es desmarquen de Castellà i diuen que les ha fet això com a líder de Demòcrates, però que en cap cas aquestes són les línies vermelles que està posant ara mateix Junts. I en aquest mateix article també explica la Isabel García Pagán que el front aquest comú independentista entre Esquerra i Junts, que sí que hi va haver aquells primers contactes que vam parlar els primers dies, però que no hi ha hagut res més, que res de moment d'estratègia comuna, i que de moment s'està avançant poc. Ahir l'Enric Juliana també deia que segurament fins l'11 de setembre poca cosa es mourà. No sé com ho veieu tot plegat, aquest escenari.
Jo una pregunta prèvia és: quin sentit tindria per Junts per Catalunya i per Carles Puigdemont fer un front comú amb Esquerra quan ara mateix el que té és absolutament la paella pel mànec? Llavors, de què serviria això per Junts per Catalunya? Fer que Esquerra Republicana pogués ficar les seves demandes per allà al mig i no sé què? No, o sigui, evidentment els contactes que segurament hi continuaran entre Junts i Esquerra estan destinats a doncs a una certa pau en el moviment independentista de cara als futurs contactes que segurament han de continuar tenint en el que queda la legislatura catalana, però la negociació amb el PSOE o amb Sumar serà exclusivament de Junts per Catalunya, d'una banda, i d'Esquerra, que tindrà les seves demandes d'una altra.
I de fet, tu ahir també signaves un article a l'Ara en què parlaves precisament d'aquestes converses, sobretot entre qui les lidera, no? Entre Jordi Turull i també Marta Rovira, que les relacions no sempre han sigut ben bones, no? Diguem, entre els dos.
De fet, han estat molt dolentes en moltes ocasions, però sí que és cert que ells dos han representat com una mica el pont, no? Des de les dues bandes d'aquests partits, que en una època concreta que tenien objectius més o menys comuns, malgrat que evidentment sempre l'objectiu d'uns ha estat superar els altres en general, doncs va funcionar millor i ara funciona una mica pitjor, però cada partit té legítimament les seves reivindicacions concretes, i en aquest cas les d'uns i les dels altres probablement no acabin conjuminant.
Vidal.
Crec que també amb les declaracions de Toni Castellà hi ha un altre tema de fons, que no és únicament que no estigui exactament enquadrat orgànicament en un partit, sinó la utilització del terme Brexit. Crec que això també ha afectat
no,
molt.
No els agradarà, no, evidentment.
Evidentment. Això sí, si algú vol qüestionar a Toni Castellà, que qüestioni tota la seva trajectòria política. Vull dir, estem parlant d'un senyor d'Unió, però de la Unió de Carrasco i Formiguera, no de la Unió que avui segurament està amb alguns dels seus membres governant amb el PSOE en l'Ajuntament d'aquesta ciutat. I per tant és una trajectòria d'un independentisme de pedra picada. I ho dic jo, que evidentment, com sabeu, no tinc gaire simpaties pel seu espai polític. Però s'han de reconèixer fets objectius. Dit això, el que és evident és que no hi ha cap interès ara mateix per formalitzar que hi ha una negociació, per una banda Esquerra, Junts per Catalunya, i per una altra banda, no diria govern espanyol, però sí que diria o Sumar o Partit Socialista Obrer Espanyol. Per què? Perquè hi ha hagut un moment on Puigdemont s'ha enfortit amb la realitat de ser ell en el qual pivota la negociació. Passa el següent, més enllà de la Constitució, el dia 18 del Congreso, Mesa del Congreso, i el que això significa també per poder anar a pivotar els tempos o controlar els tempos. Crec que al final potser la discussió serà sobre com es fa efectiva, o més que es fa efectiva, com es planteja l'amnistia en la negociació. De la resta, semblaria que és força evident que res que se li assembli al dret a autodeterminació es negociaria ni es parlarà, i que potser alguna cosa que es pugui assemblar al que hem entès històricament o jurídicament per amnistia podria estar en les negociacions. I a partir d'aquí ja veurem com cadascú juga les seves cartes i si anem o no anem amb una nova repetició, que a dia d'avui jo continuo pensant que és segurament la sortida que té més números. Ja veurem què passa les properes setmanes.
Tu, Cristina, com ho veus tant això, la possible investidura de Pedro Sánchez i també, ja dic, al més curt termini, aquesta sessió de Constitució de dijous, que també està per veure qui acaba presidint el Congrés?
Jo crec que la negociació de la mesa serà molt clau, no? Perquè no crec que sigui exactament... o sigui, aconseguir negociar la mesa no vol dir que sigui una carta blanca per tenir ja la investidura, eh? Ull amb això, no ens equivoquem a fent aquesta lectura, perquè la mesa és molt clau perquè és la que decideix què es tramita i què no es tramita, és a dir, que si es vol, els propers 4 anys es vol discutir, debatre i presentar una proposició que seria una cosa semblant a la llei d'amnistia, que sembla ser que sí que està en les negociacions, no, en aquest moment, doncs la mesa ha de ser partidària d'això, perquè si no és que ja ni tan sols es produirà el debat, no? Ull també amb això, perquè el Congrés, la Càmera Baixa, té la seva idiosincràsia, però després tot se'n va al Senat, que el Senat té una majoria del PP en què tot es pot parar. És a dir...
Però torna al Congrés, torna al Congrés i ja està.
Sí, torna al Congrés i tal, però que bueno, que s'allarga tots els temps,
tot plegat,
vull dir,
no? Sí.
Vull dir que a veure, que no són 2 dies, vull dir que el que es negocia o que la mesa accepta per tramitar no és que el dia següent ja es pugui aplicar, vull dir, anem a unes negociacions molt llargues, anem a uns debats molt llargs, no? Dit això, jo és que torno a dir el mateix, tot no està en mans d'un partit que prengui els seus debats interns amb les seves idiosincràcies internes i en el que estaríem més acostumats, no? En la política catalana, que tot està dins d'un règim de partits, de negociacions de partits, sinó que tot està en mans d'una persona, que és Carles Puigdemont i el seu cercle de confiança, que cada vegada és més petit, no? És a dir, Marta Rovira i Jordi Turull poden fer veure que negocien alguna cosa entre Esquerra i Junts, però que a mi em diuen... la cordialitat d'ells dos tampoc no vol dir que s'estigui negociant res ara, no hi ha cap paper, no, potser sí, que no tenen actius per pactar res, vull dir, i els interessa més anar per solitari o senzillament no tenen actius per res, però és que el que decideixi al final Junts estarà en mans del que decideixi Carles Puigdemont i el que, i per tant hi ha una volatilitat espectacular aquí, i el que passi el dia 18 d'agost doncs no voldrà dir res del que pugui ser la investidura. Tot i així, bueno, potser ara és veritat, no? que és veritat que hi ha moltíssima gent de vacances, que activament en els partits segons no estaven fent aquest tipus de negociacions, no? I també, bueno, és perfecte, venim de dos cicles electorals, pot agafar vacances, jo no criticaré això, per suposat, no? Però sí que hi ha molta tranquil·litat, jo veig moltíssima tranquil·litat a nivell del socialisme espanyol i el català, molta tranquil·litat pel que pugui passar tant la Constitució de la Mesa com a la investidura. També és veritat que el que diuen és que una repetició electoral per ells no seria dramàtica, no? I, bueno, clar, deien, no? Alguns sondejos apunten, alguns diuen, jo no em fiaré gaire dels sondejos tenint en compte el que ha passat en els últims anys i a les últimes eleccions, no?, sobretot, però...
El 17 d'agost, en tot cas, és una votació sí o sí, i la pregunta que ens fem, o que ens hem de fer, és què guanyaria Junts per Catalunya o Esquerra Republicana si la presidència del Congreso fos del PP? Ja la deies tu, Cristina, ja feies la resposta, res. Perquè qualsevol cosa que ells vulguin negociar a posteriori necessitarà que la majoria de la mesa del Congrés estigui alineada amb aquests possibles acords. Per tant, només hi ha una opció de presidència del Congrés si és que les negociacions han de continuar. Si el dia 17, si dijous de la setmana que ve hi ha una presidència del Congrés del PP, voldrà dir que Junts per Catalunya no té cap intenció de seguir negociant en sèrio amb el PSOE. Jo crec que això és
sí, però
la primera fotografia.
Ens podem trobar la setmana que ve que la presidència de la mesa pugui ser del PNV. És que, clar, estem
en una seria situació... Seria bastant estrany.
Coalició Canària proposta, però...
Són sí, les coses seria, de... sí, però els canaris ho han llançat. Coalició Canària és sí, la proposta, però... no, que sigui el PNV. I Coalició Canària és molt important, perquè sempre diem, no, Feijó té 172 suports. Coalició Canària encara ha de decidir què fer, i el que voti Coalició Canària és tan important pel PP com per al PSOE.
Però hi ha una cosa molt important amb la presidència al Congrés, que és que té vot de qualitat. Si tu ofereixes un lloc a la mesa al PNB o a Coalició Canària o a qui vulguis, al final l'empat, en el cas hipotètic que aquesta persona no la poguessis controlar del tot i s'alinies amb les tesis de l'altra, el vot de qualitat el tindria sempre, o hi hagués un empat, la presidència al Congrés. Jo no crec que el PSOE renunciï a tenir una presidència que té aquest vot doble en el cas d'empat. Una altra cosa és
la lògica et diu que no, però és que estem en un moment que de veritat que és molt complicat mirar-te la lògica és absolutament el que tu dius de manual. No renunciaràs a un vot de qualitat, no renunciaràs al poder de la presidència de la mesa, ni en els somnis ni en els moments més allonsis, no ho renunciaries. Però i si la investidura surt endavant?
Bé.
Clar, és que i sí, estem en un moment de tantíssima volatilitat que és molt complicat a fer aquestes aproximacions a aquests escenaris, perquè ens movem en moments que ja et dic és que no està en mans d'un partit, està en mans d'una persona.
Com diem, doncs, moltes incògnites d'aquí a fins dijous, haurem d'anar veient, i també, evidentment, més enllà de dijous. Ho anirem seguint, això sí, la sintonia de RAC1 amb el món a RAC1 entre setmana, i nosaltres al Via Lliure també ho tocarem la setmana que ve, ja un cop almenys aclarida aquesta incògnita.
Aquesta segur.
Esperem, si no passa res, que d'última hora, exacte. Però sí, aquesta segur, la incògnita de...
Encara acceptarà, no?, el Tribunal Suprem.
Sí, alguna cosa...
El recurs al PSOE pel recompte de vots a Madrid i allargarà.
Crec que mai podem assegurar res ara mateix en política catalana i tampoc estatal. Doncs això, però moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui. A l'Aleix Moldes, periodista del diari Ara, també gràcies per haver estat aquest estiu aquí amb nosaltres, Aleix.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Al Vidal Aragonès, advocat laboralista i professor de dret del treball. Gràcies també, Vidal.
Gràcies.
I fins d'aquí un parell de setmanes. I la Cristina Ferrés, directora de Crònica Global, amb qui també anirem parlant més al llarg d'aquest estiu. Gràcies, Cristina, també, doncs, per atendre'ns avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs això, fem dos minutets de pausa i de seguida obrim tertúlia esportiva, parlem del debut del Barça aquesta nit i també de totes les inscripcions dels nous fitxatges i de tota la plantilla del Barça després de la venda i oficial de Dembélé al PSG. Ara tornem.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Per què regalar la Lluna si pots regalar la Lluna, les estrelles, les naus, el multivers, l'infinit i tot el que puguis imaginar? Si vols fer un regal il·limitat, regala una subscripció anual a Limited Card de Cinesa. Totes les pel·lícules que vulgui, quan vulgui. Consulta tarifes i condicions a cinesa.es/unlimited.
RAC 1. Aquest any, al versió estiu, hi haurà el millor de cada casa. Bé, hi haurà el millor d'aquesta casa.
Un programa a la fresca, a la millor hora del dia. S'esperen temperatures d'uns 45 graus a l'ombra, més o menys. Vaja, un somni fet realitat.
Farem molt superesport per cremar el dinar. Cada tarda una classe de spinning quan apreti més la calor. I el millor és que no sabem què passarà.
Sí, serà un estiu màgic. Esteu convidats a gaudir-lo a la primera línia de mar, aquí a Tarragona, amb vistes a la petroquímica.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 3 a 7, versió estiu, amb Xavi Rocamora. Un programa ben fresquet. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, cada dissabte i diumenge a RAC 1.
Doncs sí, avui el Barça comença la Lliga a partir de 2:15 del vespre a l'estadi del Getafe, aquesta primera jornada de Lliga, després que ahir el Madrid fes els deures, va guanyar 0-2 contra el Bilbao, i que el Girona també tragués un empat força valuós, la veritat, al camp de la Reial Societat. Per parlar de tot plegat, tenim ara mateix una tertúlia amb el redactor de Mundo Deportivo, el Fernando Polo. Què tal, Fernando?
Hola, molt bon dia.
També tenim el Xavi Hernández, redactor periodista del diari Ara. Xavi, què tal?
Hola, bon dia.
I també el Joan Lluís García, el Juanlu, el cap d'esports d'aquesta casa de RAC1, que també ens ajudarà a comentar-ho tot plegat. Juanlu, què tal?
Bé, molt bé, bon dia.
Escolta, avui els del Barça jugo a RAC1, us hi poseu una hora i mitja abans, eh?
Sí,
a les 8.
Ja sabeu que ens agrada posar-nos-hi... Home, és que és l'estrena de la Lliga, és l'estrena de la Lliga, i veurem i narrarem el primer partit del campió de Lliga, del vigent campió de Lliga, del Barça, i en tenim moltes ganes, la veritat, perquè fa massa temps que no sentim futbol. Ahir vam sentir el Girona i aquest empat, com deies, era molt valuós que va treure... a Noeta, però vaja, avui tenim ganes de posar-nos de llarg i de seguir el Barça, aquesta estrena del Barça en un camp molt gos, ara en parlarem.
Sí, Déu-n'hi-do, el Getafe sempre és d'aquests, el Coliseu amb Alfonso Pérez, aquests que costa,
És un camp que costa, és un equip que costa, i més si té l'entrenador que torna a tenir el Getafe, que és Bordalás, que encara ho fa tot encara molt més complicat perquè és d'aquells equips que sap posar un antídot anti-Barça i fer un bon pany forrellat a darrere. Però vaja, que no atreçarem i perseguir-ho, i amb novetats, ja veureu, amb sorpreses, tindrem aquesta temporada al Barça jugar a RAC1.
Estarem pendents. Això, a partir de les 8 del vespre, aquesta transmissió del Barça jugar a RAC1. I jo volia començar parlant-vos això, del Barça, de les inscripcions, de com veieu la Lliga, però és que hem sabut fa molt pocs minuts, i això em fa canviar aquest ordre de la tertúlia, que Mbappé ha tornat atenció a la dinàmica del PSG amb entrenaments amb el primer equip, després de converses, diu el club, molt positives amb l'equip. Això, per tant, és bo pel Barça? És perquè és dolent pel Madrid? O com ho veieu vosaltres? Fernando, si vols tu primer, que estàs aquí a l'estudi.
Aviam,
és el... És que el tema Mbappé, aviam, aquesta, és el col·laborat de l'estiu, sens dubte.
Sí, sí, no, però és que... Primer que és una notícia sorprenent, perquè fins ara estava absolutament descartat.
Ahir no va jugar, de fet, el PSG va debutar, i 0-0.
No va anar a la gira, que se suposa que quan tu vas amb les teves estrelles tens un caché, i si vas sense Mbappé, que és la gran estrella, aquest caché es ressenteix. Però parlant d'unes converses molt profitoses, coincideix amb el fitxatge de Dembélé, i coincideix amb la informació de que el Neymar pot estar a punt de sortir...
No per anar al Barça.
Sembla, de moment, que el situen molt a prop del Al Hilal saudí, que es veu que fa una oferta d'aquelles que no es poden refusar. Llavors, com que es deia que Mbappé el que volia era treure's de sobre a Neymar i afrancesar una mica l'equip, i arriba Dembélé, que sembla que té bon rotllo, doncs això tot comença a quadrar. Evidentment, Luis Enrique, que ahir va empatar el seu debut 0-0 amb el Putell d'Orient, si li ve Mbappé el rebrà amb els braços oberts i encantat, i llançarà allà serpentines de colores.
Encara que acabi marxant gratis l'any que ve.
Sí, però ell ha de mirar...
Sí, sí, sí,
mira,
a més ella, és més d'un tema de club, clar, no més que davant
de la mirar el curt plaç, perquè ella ha de competir i guanyar, i a més, en un any et dona temps a intentar convèncer-la. De fins i tot s'estava parlant de que podia estar a prop de renovar. Llavors, tot això en clau Barça, que implica? Home, si no el té el Madrid, que va guanyar sobradet ahir a l'Atlètic Club sense Benzema, doncs si no ve al Madrid l'Mbappé, doncs en clau blaugrana jo crec que molt millor.
Xavi, tu com ho veus també això? Encara tens esperances tu que Neymar pugui venir al Barça? O tens esperances, o potser tens esperances que no vingui, perquè també hi ha una corrent que preferiria que no vingués?
Jo sóc 100% d'aquest corrent contrari al fitxatge de Neymar. Crec que el Barça està en un procés de construir alguna cosa nova amb altres lideratges joves, amb futbolistes com Pedri, com Araujo, Frenkie de Jong, que també s'ha enganxat a la causa. Futbolistes d'un tarannà molt diferent al de Neymar, i crec que seria una regressió fitxar un futbolista que a nivell de joc, a nivell de forma física, a nivell de professionalitat és tot el contrari, per molt talent que se li pugui suposar, i a més que se l'ha vist aquest talent. Però crec que el Barça ha d'anar cap a un altre lloc, i em sembla que anirà cap a un altre lloc. Dit això, el tema Mbappé, jo penso que és la significació, una vegada més, que quan hi ha un contracte en vigor, els clubs tenen un cert... poden arribar fins a cert punt. No poden forçar la màquina fins a possiblement on volia el Xeic, i el que l'AFI, que és provocar que Mbappé no jugués per que renovés el contracte més enllà de l'estiu que ve. Però clar, hi ha unes necessitats esportives. El PSG va empatar 0 contra el Lorient a casa. Luis Enrique suposo que vol comptar amb Mbappé, que és el millor davanter de l'equip, i tot això doncs és una vegada més la confirmació que els jugadors tenen la palla pel marc, com també l'ha tingut Dembélé amb el Barça, que ha marxat a l'equip on volia i amb les condicions d'un contracte que va firmar la temporada passada, que li asseguren una xifra econòmica força important.
Doncs ara sí, deixem Mbappé, Neymar i els jugadors que no són al Barça i centrem-nos en el partit d'avui, on ara sí, efectivament, després també d'aquesta venda de Dembélé, pràcticament tots els jugadors de la plantilla estaran ja inscrits a la Lliga. Juraria que, si no m'equivoco, falten Íñigo Martínez, que està lesionat, també Marcos Alonso, que veurem si acaba també sortint del Barça, això és un d'aquests dubtes. Iñaki Peña també juraria que és un dels que, en principi, avui hauria d'acabar d'inscriure's. Com ho veieu, per tant, què considereu, que Xavi optarà per Gundogan de titular, Oriol Romeu? Com veieu la possible alineació d'avui i el partit d'avui? Juanlu, si vols, comença.
Sí, no sé, realment tinc bastantes incògnites, eh? És a dir, jo crec que Oriol Romeu, evidentment, sí que el veurem de titular, perquè crec que ha fet és un dels fitxatges més encertats dels últims anys en clau blaugrana, perquè realment és un jugador que està fet per jugar en aquesta posició, entén el llenguatge, ha estat a la Masia, ha jugat molts anys al Barça, ha passat per les mans també de Mitchell, que, ostres, amb el temps estem veient que és un entrenador que és d'aquells que millora els jugadors que passen per les seves mans. Romeu, segur, vaja, no tinc cap mena de dubte que serà titular. I Gundogan, tinc el dubte si farà jugar Gundogan o Gavi en aquest cas, perquè Gavi pràcticament no ha jugat a la pretemporada, va jugar contra el Tottenham al primer partit, i jo crec que apostarà per Gundogan. Però en tot cas, és veritat que el Barça no té grans novetats aquesta temporada, no? De moment, recordem que estem a 13 d'agost, encara no s'ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu, vull dir que encara s'han de jugar 4 jornades amb el mercat obert, que això és una anomalia que encara no acabat d'entendre mai com pot ser així. Però en tot cas, a expenses del que vingui, jo crec que avui el Barça, evidentment, tindrà un partit molt gos, perquè jugar al camp del Getafe sempre és molt complicat, a mitjans d'agost també ho és,
Però vaja, aquesta pretemporada he vist molt bé l'equip. He vist força bé l'equip i crec que avui veurem un bon partit. El Barça jo crec que intentarà proposar, tindrà molt la pilota, segur, seguríssim, i serà molt important doncs, mirar d'aconseguir marcar primer, crec que serà capdalt, i si és així, doncs ens podem trobar en un partit com el que va viure el Madrid a Sant Mamés, que a priori semblava molt, molt complicat i que després va fer més baixada del que semblava.
És el que us notem, una part potser bona que no hi hagi molts fitxatges aquest estiu, és que l'equip es coneix força, sí, i que s'hauran d'acabar d'encaixar algunes peces, però que si més no, allò d'aquells primers partits en què aquells automatismes encara no hi són del tot, doncs avui sí que alguns haurien de funcionar, no? També, Fernando?
Sí, aquí el dubte jo el veig sobretot al mig del camp, perquè, clar, Romeu està rendint molt bé, tens a Frenkie, que també està força bé, tens Pedri, tens Gavi, que són titulars de l'any passat, i tens Gundogan, que és un fitxatge, diria que és el fitxatge de moment, és el, sí, fitxatge a majúscules, lliure, capità del City, i un jugador d'una categoria top. Llavors jo crec que aquí és on ha de triar Xavi, jo suposo que jugarà amb quatre mitjos, que és la tònica habitual, i a l'incògnita també del lateral dret, perquè com que no s'ha fitxat un lateral dret, doncs has de posar o Araujo o a Koundé, i a dalt sí que també hi ha el dubte de si amb Lewandowski, si jugues amb un punta, sense Dembélé, doncs si és més per Rafinha, que va ser titular al Gamper, o tira de Ferran, que és el pichichi de la pretemporada.
Ha donat bon rendiment, exacte, a la,
sí,
pretemporada.
En aquesta pretemporada, que les altres no les havia fet, ni quan va arribar a l'hivern, ni la temporada passada va poder fer res, perquè estava lesionat, ara ho ha pogut fer i ha fet gols. I Ansu, aquella incògnita de l'Ansu, que és aquell jugador que tothom vol que torni al seu nivell, que està fent gols, que quan juga ho aprofita, però sembla que el Xavi no el té catalogat com a titular i sempre deixa la porta oberta el que pugui passar fins al final del mercat. També és veritat que li pregunten per Ansu, ho va fer extensiu a Ferran, ho va fer extensiu a Rafinha, però sempre crida més l'atenció al tema de l'Ansu, perquè sí que és un jugador que porta el 10 i que semblava l'hereu una mica al cor dels culers del Messi, va tenir aquestes lesions, i a més que tu veus a Ferran i Rafinha canviant-se els dorsals i posant-se dorsals i el club gravant-ho i tal, i no se'ls veu especialment preocupats o neguitosos, no, per haver de canviar d'aires, tenen clar que segueixen. I en canvi Ansu també ha dit que segueix, i al seu voltant sempre circula aquell dubte, no?, de si al final ell es mantindrà ferm o si el club l'acabarà empenyent a sortir.
Bé, si no recordo malament, va ser el seu pare, no?, que en algun moment també va fer algunes declaracions que no van acabar,
sí,
d'agradar al club.
Sí, va ser el pare, però el pare, això no, el fill no ho va validar, i de fet li va dir al seu agent, a Jorge Méndez, que deixés de buscar-li equip i de moure'l al mercat, perquè fins i tot es va parlar d'una operació que era surrealista, per ficar-lo amb el Wolverhampton a canvi de un jugador que es diu Rubén Neves. No per res, sinó perquè, home, ser el 10 del Barça i acabar el Wolverhampton així sense un pas intermig per cap club potent, a mi em sembla una mica surrealista, i que l'Ansu no podia validar això de cap manera.
Xavi, tu com veus l'alineació d'avui amb aquests dubtes que tenim, sobretot a la davantera i al mig del camp, eh?
No, jo, per recollir el guant d'Ansu Fati, penso que és la clau del mercat d'aquí fins al dia 1 de setembre. El Barça suposo que intentarà alguna operació mediàtica, il·lusionant, i aquí la direcció és cap a Madrid i en concret cap a Joao Félix, que és un,
sí,
futbolista,
tu creus que és l'objectiu
molt
prioritari ara mateix?
Si Neymar marxa a l'Aràbia Saudita, Joao Félix, pel repassant que tanca té, per les filies que genera el Barça i tot plegat, serà un objectiu del qual parlarem. I tot això té a veure amb Ansu Fati. Ansu Fati és l'únic d'aquests tres davanters, Rafinha, Ferran Torres i l'hispano-guineà, que deixaria una plusvalua neta, perquè no hi ha una amortització vinculada a la seva fitxa, diguem-ne, i evidentment si el Barça ha d'aspirar alguna operació grossa d'aquí a final de mercat, depèn de generar calés amb Ansu Fati. L'altre era Dembélé i Dembélé ja ha marxat, i Kessié també ha marxat, que era un altre futbolista amb el qual es podia fer plusvalua.
Una altra?
De cara a l'alineació d'aquest... No, digues.
No, digues de l'alineació, com la veus avui?
No, l'alineació d'avui jo la veig que el dubte és qui omplirà el mig del camp,
I sobre el paper, jo aquesta temporada veig que hi ha un futbolista que venia amb galons de titular i que és, a més, importantíssim a la selecció espanyola, que és Gavi, que a poc que Gundogan agafi responsabilitat en aquesta línia, perdrà protagonisme, perquè Pedri és un futbolista capital també, que quan Xavi no l'ha tingut, l'equip ha vist com ha ressentit la seva proposta col·lectiva, i Oriol Romeu és aquell futbolista específic que Xavi reclamava i que ha vingut i sembla que porti 3 anys en dinàmica de blaugrana. Per tant, considerant també Frenkie de Jong un jugador que per galons, per capitania i per salari ha de ser titular, Gavi penso que pot fer alguna passa enrere a nivell de protagonisme. I de cara a aquest 11 d'avui, potser Gundogan encara no és titular perquè potser li falta una mica d'adaptació als companys, però amb la temporada començada, si tots estan bé, em sembla que Gavi haurà de lluitar una miqueta més per ser titular en aquest Barça.
No, abans quan Xavi et tallava i em precipitava era perquè com que estaves parlant de Joao Félix volia enllaçar-ho dient hi ha un altre Joao que també sona, en aquest cas Joao Cancelo. No sé en aquest cas si ho veieu viable, si arribaria en format sessió, que s'ha parlat exactament, això, com està?
Depèn molt. Mira, del City, això. Depèn molt del City.
Juanlu.
No, jo que volia dir des del punt de vista futbolístic, és a dir, jo crec que Xavi sí que ha reclamat més una figura com la de Joao Cancelo, és a dir, reforçar aquest lateral dret que portem temporades i temporades coixejant amb Sergi Roberto jugant una temporada rere l'altra, ara hi ha aquest pagat de posar Koundé o Araujo, segons el partit, no? Depèn de si l'extrema esquerra del rival és un jugador molt potent com Vinícius, doncs posar Araujo per sacar-lo. Doncs jo crec que és, bueno, el Barça té el principal punt a reforçar-se, i crec que si li dà planes a Xavi abans de Cancelo, abans de Joao Félix, et diria que, vaja, segur que vol un jugador de la talla de Cancelo, per bé que també és un jugador especialet i conflictiu, com hem vist, vaja, el City Guardiola se'l vol treure de sobre, va anar al Bayern i ha durat molt poc, és a dir, ja veus que és un jugador que no és fàcil de gestionar, però en tot cas sí que et donaria un plus molt evident al lateral dret, no? I és veritat això que explicava ara també el Xavi, no? El fet de Joao Félix, que és un jugador potser amb grapa més mediàtica, que a la Junta agrada molt, però que jo crec que a Xavi, si li demanes entre quin Joao ha de triar, es queda amb Cancelo, vaja.
Sí, Fernando, tu quina creus que ha de ser la prioritat?
Mira, jo crec que en el cas d'aquests dos Joaos hi ha moltes coincidències. Començant pel nom, seguim per la gent, que és Mendes, i seguim per la situació dels seus clubs. Els seus clubs ara tenen un problema, que és el que li ha passat al Barça molts cops. El Barça amb Griezmann va tenir un problema, i l'Atlético va esperar allò agazapado, fins al darrer dia de mercat, i el darrer dia de mercat li va dir al Barça, escolta, teniu un problema, si voleu aquí li fem un foradet. Ara, amb les nostres condicions contractuals, pagant la fitxa que calgui, si ell s'hi posa bé, aquí estem.
I els ha funcionat.
I els ha funcionat. A més, li van fer una clàusula leonina per la qual, si no jugava els partits determinant número de minuts, no li computava per una opció de compra obligatòria si superava aquests partits, amb la qual cosa el Simeone s'esperava fins al minut 63 cada partit, i en aquell moment posava a Griezmann. Què va passar? Que el Barça, com que estava apretat perquè tenia un problema amb aquest jugador per la pasta que cobrava i que no tenia fair play, va haver d'adaptar-se a allò. Llavors, jo crec que ara és l'ocasió d'or perquè el Barça, sabent que el City amb Cancelo i l'Atlético amb Joao Félix tenen un problema perquè els seus entrenadors no el volen, és més, un d'ells ja va dir que només volien el Barça, com el cas de Joao Félix, doncs que el Barça esperi pacientment fins al final del mercat, o tot el que pugui dintre d'aquest mercat que queda, i pugui aconseguir aquests jugadors amb sessions, en bones condicions, i aprofitant-se d'aquesta situació, perquè al futbol professional al final no hi ha amics, ni entrenadors que han sigut entrenadors teus, ni directius que siguin amics teus, amb els que tinguin bona relació, que si tothom te la pot clavar, te la clava. Perquè al final som rivals directes, o sigui, el Barça ho és de l'Atlético de Madrid a la Lliga i a la Champions ho serà tant de l'Atlético com del City. Per tant, ara el Barça és el moment que esperi. Si el de Neymar acaba a Aràbia, com sembla que aquesta matinada ja ha començat a transcendir i agafar força, jo crec que són dos jugadors, sobretot Cancelo, que li fa falta al Barça. També és veritat que és un jugador conflictiu. I també és veritat que és un futbolista que ha tingut problemes amb Guardiola, però després també els va tenir amb Tuchel al Bayern. Suposo que Xavi creu que entre aquest risc i el poder cobrir bé el lateral dret i possiblement l'esquerra, perquè també pot jugar per l'esquerra, d'aquí que, per exemple, Marcos Alonso no sigui dels inscrits, que aquí es pot obrir un meló també en aquest mercat que queda, jo crec que ell això ho està de moment prioritzant absolutament. I jo crec que això està ben encaminat.
Perquè des del meu desconeixement, en aquest cas, si arriben cedits, amb el tema de la inscripció és més senzill, depèn de la part de la fitxa que li pagues...
Clar, és que si el problema el té el City...
No tens amortització.
No, i a part, jo crec que en aquest cas sí que és veritat que si el City té el problema, tu li pots dir, escolta, si el jugador no es vol baixar el sou i adaptar-se al que jo puc pagar-li, si tu li pagues una part i jo li pago una altra, tots amics, perquè també és veritat que el City, pagant una part de la fitxa i jugant a un altre rival, com a mínim s'estalvia una part. Perquè posats a tenir un jugador que no compta l'entrenador, que és problemàtic...
I que li estàs pagant
i tenir-lo al vestidor donant la brassa, doncs... Mira, encara que paguis una part, et treus el problema de sobre, no? Jo crec que aquí el Barça té molt bones cartes i jo crec que les sabrà jugar perquè també les va saber jugar, per exemple, amb Aubameyang. Amb Aubameyang, us en recordeu, és un jugador que ha donat un rendiment brutal al camp i a nivell econòmic i el Barça va esperar fins al darrer dia d'un mercat d'hivern. I aquell dia es va presentar aquí Aubameyang i va firmar pel Barça perquè l'única sortida que li proposava l'Arsenal era o vaig al Barça o torno al vestidor de l'Arsenal, i Arteta no el volia i va dir, escolta, traieu-me'l d'aquí com sigui, doncs va acabar el Barça, i 8 mesos després el Barça va treure 12 milions a part dels gols i les assistències que va fer com a jugador del Barça.
Xavi, que també volies fer algun comentari sobre aquest tema de les inscripcions.
No, clar, en el moment en què incorpores un jugador cedit no has de registrar tampoc l'amortització. Quan tu pagues per un traspàs, hi ha una amortització que es divideix entre els anys de contracte i que això sí que et computa a nivell de fair play. Per tant, és més fàcil inscriure un futbolista pel qual no has de pagar traspàs que inscriure un jugador que sí que et costa calés. De fet, aquesta temporada, excepte Oriol Romeu, que s'han pagat 3 milions i pico, la resta de jugadors han arribat lliures. I sobre Cancelo, també s'ha de tenir en compte que el City sempre preferirà un traspàs i que és un jugador que també està en l'agenda dels clubs saudites. És un jugador contrastat i que també té aquests capitals al darrere per poder-lo reclutar. Serà una qüestió de paciència. El jugador prioritzarà el Barça, sap que el tècnic, en aquest cas Xavi, l'incorporaria. I jo deixo a l'aire una reflexió, que si arriba Cancelo, arriba un lateral dret titularíssim com Cancelo, que és dels millors que hi ha a Europa, encara que tingui un caràcter difícil, per mi hi ha un futbolista de plantilla del Barça que tindrà un seriós problema si les lesions es comporten, i és Jules Koundé. Jules Koundé, a mi, fins al moment, m'ha agradat molt més com a lateral que com a central al Barça. La parella que formen Araujo i Christensen, per mi, és una de les claus de la Lliga passada, de la solidesa defensiva del Barça, i si aquesta parella es consolida al nivell de la temporada passada, Koundé, si arriba un lateral dret, tindrà problemes per mantenir l'estatus.
Veurem.
Sí, però és veritat, que per mi és veritat que el que queda aquí malament és Koundé, perquè, clar, si arriba Cancelo i tens Araujo i Christensen, doncs jugaran ells. Ara, Koundé sempre sembla que internament ha posat problemes a jugar de lateral i que ha fet veure a Xavi que...
No és la posició en què es sent més còmode.
Que no estava molt còmode. Doncs ara...
A guanyar-se la titularitat.
A aguantar-te i a lluitar per una posició de central.
És veritat que la temporada és llarga i, per tant, escolta, oportunitat segur que entenc que...
I veient com Araujo, per exemple, que va totes, fins i tot en una amistós i en una pilota que no és per defensar sinó per atacar, ja arribarà alguna lesió o arribarà alguna cosa.
Escolteu, aquesta hora deixeu-me, quan falten 2 minuts per 3:15, afegir una altra persona aquí a la tertúlia, que és el Miquel Agut. Miquel, què tal? Bon dia.
Euron, Eudald Martínez.
Exacte, bon encara estàs a Sant Sebastià, Donosti.
Exacte, a Donosti encara, després del partit d'ahir i d'aquí una estona cap a casa.
Un a un.
De ser llit encara, Miquel.
Sí.
Miquel.
Sí, saps què passa, Juanlu, que tampoc no puc practicar amb ningú, llavors quan el lleves necessites una estona per tenir la veu de tenor que em caracteritza, que saps, una veu d'aquelles més comparable del Puquí quan crida atlètic, saps?
Escolta, què, suposo que satisfets, no?, aquí al Girona, amb aquest 1-1 al camp de la Real Societat, un equip que, com deies tu avui al matí, de Champions, que l'any passat va estar donant guerra durant tota la temporada, en molts moments com a tercer classificat, per tant, molts, han d'estar satisfets, no, els gironins?
Jo crec, Eudald, que del que està més satisfet el Girona, suposo que també la massa social, però a nivell de club, és que veuen un equip en la línia de la temporada passada. Un equip que, tot i que hi ha hagut canvis, i el més substancial és la marxa d'Oriol Romeu, i veurem amb qui el pot substituir el Girona, perquè Michel ja ha deixat clar, sempre que ha tingut l'oportunitat de fer-ho públic, i també a nivell intern, que vol un substitut específic d'Oriol Romeu, perquè ara, per exemple, hi ha dos jugadors com Yangel i Aleix García que estan fent d'Oriol Romeu, o sigui que on en tenia un, ara en necessita dos, i això li trastoca els plans per la manera com ell volia jugar, o com una de les maneres, com a mínim, de les que ell volia jugar, però la personalitat de l'equip, les característiques bàsiques es mantenen, i això és el que agrada més, perquè la temporada passada vas ser desè i vas estar a punt, a l'última jornada tenies opcions matemàtiques d'entrar a la Conference League i vas fer una gran temporada, i ara estàs veient un equip que té les mateixes característiques futbolístiques, tot i que han canviat alguns jugadors, pocs, però han canviat alguns jugadors, i és clar, si encertes el fitxatge del jugador que et vingui a fer d'Oriol Romeu, i amb Dovbyk, de moment, que hi fa el gol de l'empat 8 minuts després d'entrar al camp a la segona pilota que toca, i algun altre fitxatge també dona un cert rendiment, els altres que ja coneixes ja el tenen, i et pots plantejar una temporada molt feliç a primera divisió, al nivell de la passada, perquè tindràs un equip que ja va bastant rodat, i jo crec que aquesta és la clau, més enllà que hi aconseguissis un punt, haguessis aconseguit tres, o que haguessis perdut per 1-0. És clar que, evidentment, puntuar aquí és un gran resultat.
Això t'anava a dir, que clar, semblava molt difícil oblidar a Tati Castellanos, evidentment falta moltíssim, però de moment, Dovbyk, déu-n'hi-do l'estrena.
Home, és que pensa que si tu busques un jugador per línia destacat del Girona de la temporada passada, a banda del porter, a la defensa et falta Santi Bueno, que juntament amb Bernau va ser el millor. Suposo que podrà tornar contra el Getafe, si no, potser al camp del Sevilla en el tercer partit de Lliga. Al mig del camp, Oriol Romeu, i a dalt Tati Castellanos, que va ser el teu màxim golejador amb 13 gols. Et falten totes aquestes peces, i això, d'això se'n ressent qualsevol equip, i el Girona de moment no, és molt d'hora per jutjar Dovbyk, però fa com aquell qui diu mitja hora que és aquí, i el que vam veure ahir, més enllà del gol, de la rematada, del moviment, etc, etc, amb un cert avantatge, perquè era una jugada amb Tsigankov, que és l'altre ucraïnès de la plantilla.
Sí, aquesta associació pinta bé, aquesta associació ucraïnesa.
Sí, per això ho vam destacar ahir a la transmissió, i ho vull destacar, i ho vull refrescar. Ucraïna, la selecció sub-21, va ser campiona d'Europa fa un parell d'anys, si no recordo malament. Vull dir que és un lloc on es treballa bé, o es treballava, no sé com es deu poder treballar a dia d'avui, per desgràcia, però on es treballava el que era el futbol formatiu, i on sortien jugadors joves de molt talent. I el Girona ha anat a petar allà, primer amb Tsigankov, que està donant un gran rendiment, i ara amb Dovbyk, i si la cosa surt bé, doncs crec que és un mercat que pots tenir en compte, perquè estan sortint jugadors que són molt competitius i que tenen molta qualitat d'Ucraïna, i el Girona se n'està aprofitant. I si Dovbyk surt bé, tenint en compte que Tsigankov està sortint també, són dos exemples. Home, no tots et sortiran, és allò com els melons, que els obres i dius, ostres, és collonut. I aquest altre també, doncs, aniré aquella botiga, perquè cada meló que compro allà és collonut. Bueno, no sempre serà igual, no? Però de moment està sent així.
I escolta, per acabar, els aficionats del Girona avui també poden estar pendents, no?, d'aquest Getafe-Barça, perquè el proper partit del Girona a casa, precisament contra el Getafe, per tant, escolta, per també començar a mesurar el rival de la propera jornada.
Home, sí, serà un rival molt diferent del d'ahir, perquè la Real Societat té molt més nivell, i perquè a més té una altra manera de jugar a futbol, que és més d'anar a buscar el rival, d'anar-lo a pressionar a dalt de tot, i ahir ho va fer d'una manera asfixiant durant molts minuts, i el Getafe serà un equip de tancar-se al darrere, si pot ser quan hi hagi la pilota en joc, doncs si no passen la pilota ni el rival, millor, si hi ha alguna dent que caigui a la gespa, doncs encara millor, i serà un partit molt feixuc, suposo, perquè els equips de Bordalàs, com que no els agrada el tiqui-taca, doncs van repartint estopa, oh. I que això els agrada més. O sigui que serà un partit complicat, però bé, serà el primer partit a casa, segur que hi ha una molt bona entrada. Pel Costa Brava, que és un amistós contra la Lazio, hi havia més de 8.000 espectadors a l'estadi, que és una molt bona entrada per ser un partit en ple mes d'agost, etc, etc. Per tant, jo crec que hi haurà un bon ambient, i a veure si el Girona és capaç de sumar la primera victòria, i si fes un 4 de 6 després de la Real Societat i del Getafe, doncs serien molt bons números, més enllà de les sensacions que jo crec que tornaran a ser bones.
Doncs gràcies, Miquel, no et vull pas entretenir més, que sé que has de deixar l'hotel, aquesta habitació, sí. I no voldríem pas que sortís més cara al Departament d'Esports, Juanlu?
No, fuig ja l'habitació.
Gràcies, Miquel, parlem a tot cas la setmana que ve.
Agur.
No sé, si voleu fer un apunt molt ràpid d'això, de com vau veure el Girona ahir i com, això, com pinta aquesta temporada pels gironins.
Bé, és que el Girona va acabar molt bé, té una base per mi molt, molt treballada, molt bona, un entrenador que té les idees molt clares. A mi m'agrada molt el Girona, però és veritat que Oriol Romeu, aquí jo crec que està bé destacar com a fitxatge del Barça, perquè ha costat molt poc i crec que està donant de moment un rendiment i una imatge molt bones. Per mi no grinyola gens ni mica, al contrari, està destacant. Clar, ara necessita, com ha dit el Miquel, dos jugadors per fer la seva missió, perquè és un jugador molt bo, que li funcionava molt bé i no ho troba. I jo, per exemple, en el cas de l'Eix, que és un jugador del Girona que m'encanta, crec que has de trobar que tingui un protagonisme més en atac, perquè l'any passat, abans de lesionar-se, va tenir unes jornades a nivell ofensiu espectaculars. Llavors, si troben aquesta peça, doncs jo crec que faran bona campanya, perquè a més fitxen bé. Aquests jugadors que fitxen, aquest Dobic o el Sigankov, per exemple, són molt bons. És veritat que també que el Tati, que va ser molt qüestionat, després va acabar fent 13 gols, va tenir aquell partides contra el Madrid,
sí.
I això també es pot notar, perquè al final els gols et donen punts.
En aquests equips, i tant.
Clar, sí, pots jugar molt bé, però si no va dintre la pilota, doncs tens un problema. Però és que crec que fitxen bé, crec que el Quique Cárcel mira bé el mercat, i a més no podem oblidar que és del Grup City, que al final... En un moment donat sempre hi ha algun jugador que et pot venir del grup a tapar del forat.
Xavi, molt breu, sisplau.
No, jo m'ho passo molt bé veient el Girona. És un equip que fa goig, un equip atrevit, fresc, divertit i que s'ha mogut molt bé. Per mi el fitxatge del Sigankov de la història recent de la Lliga és l'arribada al mercat d'hivern més important que hi ha hagut i més incident. El seu impacte va ser immediat i és un futbolista cridat a fer un molt bon any i a deixar una plusvàlua, perquè vindrà algú de la Premier o vindrà algun altre equip de la Lliga amb més poder econòmic i amb més objectius que el Girona i se l'emportarà.
Perfecte, doncs Juanlu, també ens escoltem avui a partir de les 8 del vespre en aquesta transmissió del Barça Juga a RAC1. Que vagi molt bé aquesta estrena i esperem amb una victòria per començar amb bon peu al camp del Getafe.
Sí, i una estona va recordar que ens hi posem ja amb l'Espanyol Juga a RAC1 també, amb l'estrena dels blanquillolaus a segona divisió al camp de l'Albacete, a partir de les jornades a les 7 de la tarda, em sembla que és. I també seguirem per l'entrenar de RAC1, evidentment.
Doncs Joan Lluís García, moltes gràcies per també ser aquí avui amb nosaltres, al Fernando Polo, subdirector de Mundo Deportivo, i al Xavi Hernández, cap d'Esports del diari Ara. Gràcies a tots tres i ens trobem algun altre dia. Gràcies, eh?
Molt bé.
Adéu, gràcies.
Adéu.
Ara tornem, de seguida ja tenim aquí l'Edu Pujol, que ens obre una pàgina nova del quadern d'estiu.
Via Lliure, amb Eudald Martín.
Pensant a gastar menys? Ara a Carrefour i Carrefour Pones tens el 50% que tornen més de 1.500 productes. Com el iogurt líquid maduixa plàtan Danone. En compres una unitat i et tornem 1,15 € en un cupó descompte per la pròxima compra. Només fins al 23 d'agost. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasiónplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
Le digo nunca más al camping gas.
Quiero pillar los 15 millones.
Y nosotros pillar los 10. Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
La cançó protagonista d'aquesta setmana és One, un dels temes mítics de Metallica. Coneixeu la terrible història que va inspirar aquesta cançó? Us l'expliquem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més 1.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1. Via Lliure, cada dissabte i diumenge a RAC1.
Falten 5 minuts per les 12 del migdia. Aquí a l'Eduard Pujol. Edu Pujol, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
Obrim segona pàgina del quadern d'estiu, una activitat, com sempre, no del tot convencional, però escolta, aquesta gent que esteu fent vacances, aquests dies potser us ho penseu i voleu anar a fer això. Què ens portes?
Les vacances d'estiu, un dret laboral que alguns encara tenen la sort de gaudir. Sí. Aprofiteu-les perquè mai se sap quan hi pot haver el proper cop de volant a la Moncloa. I això dels drets dels treballadors, segons quin partit, no ho acaba de tenir del tot apamat, per tant, jo faig la proposta.
No, que les ben feta.
Perdona, primer de tot, si em permets, m'agradaria mostrar la meva, diguem-ne, disconformitat, el meu enuig, perquè la setmana passada se'm va tancar la porta d'aquest estudi als morros i no vaig poder fer la meva secció.
És que teníem
això.
Un incendi una mica greu allà a l'Alt Empordà, notícia d'última hora, és que aquest delegat Portbou va ser el trist protagonista del dia, Eduard.
Trist, sí. Gairebé 600 hectàrees que van quedar com les terres de Mordor. A mi aquestes coses em desesperen, egoista radiofònic a part, perquè que el país es cremi sempre és una mala notícia, perquè se t'encongeix una mica el cor. Però a mi el que em rebenta això dels incendis, sobretot, és que a darrere la tragèdia sempre hi acostuma a haver una mica la mà humana. Cada dos per tres llegeixes algun tuit dels agents rurals explicant que han denunciat a X persones per fer foc a zones forestals. A mi això em desespera molt.
Sí, home, desespera bastant.
No sé com se'ls ha de fer entendre tota aquesta patuleia. A més, tinc els meus dubtes sobre l'efectivitat d'aquests anuncis que fan del foc, el bosc, cap riu...
Sí, cap foc al bosc. Ara sí. És foc off, no?
Sí, foc off. La gent va per lliure, això li patina. Per tant, jo insto a la Generalitat a fer una campanya una mica més directa, anomenada No sigueu imbècils, gràcies, perquè, deixo aquí l'eslògan.
Si necessita el compraran.
Sí, algú de comunicació el vol recollir, deixo aquí l'eslògan, perquè al capdavall tot es redueix aquí, a no ser imbècil i a tenir una mica de sentit comú. No? Igual passa amb la muntanya. Fa uns dies, no sé si recordaràs que va passar per aquests micròfons també... Rafael Esteban, dels GRAE, dels bombers.
Sí, amb el Sergi Embudió, amb RAC1.
Que aquests, els bombers i els GRAE també els teniu contents, eh? Sí. Que ell no ho va dir així, perquè els bombers són una canalla molt, molt correcta i molt disciplinada, però ja ho dic jo, la gent és tonta. Tot es basa en que la gent és tonta. Aquest cap de setmana anirem a fer el gra de fejol. Bueno, però pujar-hi amb unes crocs i previsió de tempesta elèctrica... Potser no acaba de ser bona idea, Miquel. Fem el favor de pensar una mica les coses abans. Fem aquest esforç.
És un Miquel genèric o és un Miquel concret?
És un Miquel genèric, però...
Segur que coneixes algun Miquel que va anar a fer...
Algun tontet conec de Miquel que no es prepara bé.
Va, no és que no m'agradi parlar d'aquesta qüestió, però ens estem desviant una mica perquè aquí ens venís a parlar d'una proposta d'estiu.
Sí, precisament per la pàgina del quadern d'estiu d'avui. Aparquem la muntanya, però no deixem el litoral català. Va ser justament a Portbou, fa escassos dies, dues aletes van aparèixer a la superfície de la platja, molt a prop de la sorra, dos taurons blaus, també anomenats tintureres, van espantar les desenes de banyistes que es van haver de refugiar entre la sorra i una plataforma flotant. Alcanar, Tarragona, bandera vermella. Fa uns dies l'Ajuntament va haver de restringir l'accés a les platges de Martinenca, Maricel i Marjal per la presència de dos taurons més.
Déu-n'hi-do.
Cubelles, un parell d'aletes, solcaven la costa del Garraf davant l'esturament dels banyistes. Cunit, Baix Penedès, un ombra de metre i mig sota les onades, una altra tintorera que va decidir treure el morro a les aigües poc profundes i ensumar el turmell d'algun estiuejant despistat. Taurons a Catalunya, cataclisme climàtic.
Però ara que
pànic ens... a la platja.
Però què ens vens a proposar, que una immersió marina amb taurons, o què vols dir? De què ve tot això?
A veure, amb tota aquesta informació sobre la taula, no se'm va acudir una altra cosa que desplaçar-me fins a la bonica població de Llafranc per fer una classe de ioga sobre una taula de surf al mig del mar. Avui, al quadern d'estiu, SUP Ioga Costa Brava.
SUP Ioga Costa Brava, què és això, a veure?
SUP Ioga Costa Brava, comencem pel nom. SUP Ioga és l'acrònim de Stand Up Paddle Yoga. Ja hi som amb els anglicismes. SUP, ja sabeu que l'anglès tot fa que quedi més cool. I a més a més, com que la llengua catalana està en un moment de forma immillorable, estem vivint una segona renaixença, doncs ens podem permetre posar noms en anglès. Però al cap i a la fi, Stand Up Paddle Yoga no vol dir altra cosa que fer posturetes de ioga sobre una taula de paddle surf al mig del mar.
Si això que està tan de moda, que és el ioga, ja...